Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With these pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia. Dijous sona aquesta música i estem aquí altra vegada, encara que us sembli una mica estrany. Som capaços d'això i molt més, perquè ens estimem les arts escèniques, les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui tenim una persona amb nosaltres aquí per entrevistar-lo, que estic molt content que estigui aquí, que viu a Sant Cugat, és de Sant Cugat ja, i d'alguna manera, hauria d'estar actuant aquest divendres i demà, i en canvi no podrà. No perquè no vulgui, ja ho sabeu, però no podrà. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, arts escèniques versus pandèmia. Estimats germans de les arts escèniques, tenim una notícia que ens diu que el sector de la música a Catalunya viu una situació límit, que portarà a la desaparició d'una gran part d'aquest sector. Davant d'aquesta urgència i la manca, vull dir, d'ajuts efectius, l'Acadèmia Catalana de la Música ha presentat un pla de rescat in extremis a diverses conselleries del govern. Demana un paquet de mesures que s'han donat a conèixer en roda de premsa, i que estan dirigides, com dic, directament al president de la Generalitat, en aquest cas president en funcions, a Cultura, en aquest cas una consellera de Sant Cugat, i a Economia, Treball i Empresa, amb unes xifres i dades sobre la devastadora situació que viu el sector actualment. Escolteu, hi ha hagut una reducció del 75% de l'activitat respecte a l'estiu anterior. Un 90% dels músics tenen entre 0 i 10 concerts contractats o aparegulats pel darrer trimestre de 2020, cosa que quan es va fer la roda de premsa era així, però en aquest moment, òbviament, amb els teatres tancats, ja no és així. I un 70% dels músics no tenen cap concert contractat o aparegulat pel 2021. Tan sols el 15% dels músics han pogut accedir a l'atur extraordinari per a artistes i només el 18% dels músics s'han pogut acollir a la prestació per cessament d'activitat d'autònoms. Entre el 10 de març i l'1 de setembre de 2020, el sector discogràfic català ha perdut aproximadament a un 65% dels ingressos. Les edicions de discos físics i els llançaments recents han deixat d'ingressar un 85%, mentre la distribució digital ha caigut al voltant d'un 25%. No sé si continuar, estimats oients, i quedant-me només amb aquesta idea de que aquesta pandèmia efectivament està afectant les arts escèniques, perquè parlem de la música, però també està afectant a l'interès, en aquest cas, del govern, o dels governs, o de les administracions públiques, per poder entendre segons quines situacions i com arreglar-les. Per exemple, les escoles estan obertes, les escoles estan funcionant, però, en canvi, les escoles de música, de titularitat privada, no poden funcionar. Quina és la diferència entre anar a una escola per estudiar, per dir alguna cosa, matemàtiques, geografia, ciències, i en canvi anar a l'escola per poder estudiar a tocar el piano? Ai, ja ho sabeu, jo que no sóc creient, quan acabo aquesta homilia sempre dic el mateix, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Zaubern schön, wie noch kein Auge je gesehen. Ich fühle es, ich fühle es, wie dies Götterbild mein Herz mit reuiger
En Marc Sala, tenor, que és el convidat d'avui, i el qui saludem altra vegada, benvingut, Sala.
Hola, bon dia, gràcies, Eduard.
Doncs estava escoltant aquesta ària, precisament perquè és la que ell hagués cantat demà, entre altres moments de l'obra La flauta màgica de Mozart, si no hagués passat el que està passant, i és que el teatre està tancat. Escoltàvem una veu famosa dins del món mozartià, que és en Fritz Wunderlich. I jo, quan escoltàvem això i admirava, jo pensava que interiorment què et remou quan escoltes això?
Home, evidentment la insatisfacció, la frustració de no poder continuar aquesta tanda de concerts que vam iniciar a Sabadell, vam fer 3 funcions, per sort les vam fer i va anar molt bé, molt d'èxit. Amb certa raresa, perquè ja t'explicaré que no van ser funcions normals, perquè ja aleshores hi havia certes restriccions, com acabar abans de les 11 i no sé què. Però, sobretot, el no poder cantar demà aquí, precisament a Sant Cugat, que és on vivim, i a més a un teatre auditori que m'estimo especialment per diversos motius, entre ells perquè va ser on vaig veure jo la meva primera òpera a la meva vida, amb 14 anys, precisament un Barber de Sevilla de la producció d'Amics de l'Òpera de Sabadell, i on he cantat, per sort, moltes vegades, i per això tinc una estima especial.
Bueno, diguem que tota aquesta temporada dels Amics de l'Òpera de Sabadell, amb la flauta màgica en aquest cas, es va fer a Sabadell al Teatre de la Faràndula, 3 funcions, com deies, 2 es van fer a l'escola d'òpera, també.
No, 2 més, o sigui, van ser 5, aleshores.
Van ser 5, però a partir d'aquest moment, doncs, ja es va ajornar, de moment, el de Sant Cugat, ajornat també el de Reus, el Teatre Fortuny, i ajornat el del Palau de la Música, tot i que jo, pel que veig, l'última informació, Manresa, en principi, de Cursal, està com parat, perquè suposo que tractant-se del 15 de novembre sembla que encara no està decidit.
És molt just, hi ha molta incertesa, estem tots pendents de com anirà, perquè jo em consta que els Amics de l'Òpera de Sabadell estan fent una gran feina i estan en contacte amb els teatres, que hi ha la voluntat de no cancel·lar-ho, sinó de posposar-ho, però clar, ara diuen que són 15 dies, però no sabem si, com ja ha passat altres vegades, això es podrà allargar. I jo trobo que la feina dels programadors i de tots els que gestors culturals, la feina que tenen és saber quan poder programar i posposar en unes dates que no siguin, bueno, que ens ho permetin.
Seguint amb el personatge de Pamino, sí. Que és el teu en l'obra, està molt lligat als teus principis.
Home,
perquè,
Tamino...
Perquè vas començar precisament, pràcticament amb un Pamino a l'escola... a l'Escola d'Òpera dels Amics de l'Òpera Sabadell, no?
Sí, l'altre dia ho recordàvem, que de molts d'aquest cas, que a la Flota Màgica hi ha molts cantants, molts, la majoria, hem passat per l'Escola d'Òpera Sabadell, cosa que demostra que fa la seva funció com a cantera, no? Com a creixement professional, com a plataforma de joves talents, que després, doncs mira, doncs jo vaig debutar amb aquest, el 2006, amb aquest Tamino, una producció molt semblant a Sabadell, per això em fa molta il·lusió també tornar-hi ara, després de 14 anys, i després d'haver-lo cantat en molts jocs, en diverses produccions, de fet és el rol que més he cantat i que més estimo.
Per tant, ets una mica... ets un Tamino també... dintre de la concepció del món, aquest personatge que va buscant la saviesa, va buscant el coneixement, va buscant inclús la pau. Clar, tenim una òpera que té una mica de tot, no? O sigui, per una part, és un Singspiel popular, que busca la part popular, però en canvi, per altra part, és hi ha una línia amazònica. Sí. Per altra part, hi ha una línia de com de incurs política, diríem, entre cometes. Uh-huh. Vull dir, aquest personatge de Sarastro té una força terrible, no?
És una òpera que se n'ha escrit rius de tinta per tot aquest simbolisme maçònic. Doncs el llibretista i empresari Emmanuel Schikaneder, que li va encomanar a Mozart fer aquesta òpera, eren companys de lògia allà a Viena i van ficar doncs, bastant de simbolisme del ritual maçònic, de buscar la virtut, la saviesa, la templança, uns ideals molt, molt il·lustrats i molt classicistes, no? La raó, la ponderació...
També hem de considerar que, clar, és una obra que s'estrena en 1791,
sí.
I estem parlant d'un moment de la Revolució Francesa, o sigui...
Sí, de fet, la llàstima, la incògnita és que Mozart va just morir aquell any, va ser la seva última òpera, i aquesta òpera, d'alguna manera, preludia el que podia haver sigut una evolució cap al romanticisme, que hauria sigut molt interessant. I tots aquests ideals, potser no revolucionaris, però sí, és... Ja Mozart, amb les òperes de Da Ponte, d'alguna manera, fa crítica de la noblesa, cosa que se la juga, doncs era un freelance, era un autònom que tenia que guanyar-se els calés venent òperes a la noblesa també, no? I hi ha aquests ideals de que tothom, si té un cor pur, pot evolucionar. Inclús Tamino, tot i que és un príncep, Sarastro en un cert moment... als seus acòlits, diguéssim, li diuen, bé, doncs, proposo que Tamino sigui iniciat dins del nostre temple de la saviesa. I diuen, home, però pensa que és un príncep. I ho diuen com una cosa... com una cosa en contra.
Com un condicionant una mica negatiu, no?
Negatiu. I aleshores hi respon molt més. És un home, en el sentit que és una persona humana. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, l'humanisme aquest il·lustrat... Però bueno, jo, com l'altre dia, parlant una mica en consonància en la meva vida personal i professional, parlàvem l'altre dia amb el Carles Pachón, que el baríton joveníssim i talentíssim, com molts altres que estem allà, que quan tenim la nostra carrera, com, no podem entendre-la d'una altra manera, sinó com una lluita constant per aprofitar, com una oportunitat per anar millorant, per perfeccionar, per aprendre, per cada funció intentes millorar allò que l'altre dia no vas poder fer tan bé i això jo crec que és el que jo dic sempre, que la carrera de l'artista, o almenys del cantant o del músic, és la carrera del salmó. Perquè sempre tens que anar nedant riu amunt
contracorrent.
Contracorrent i per anar pujant amunt perquè la que deixes de remar te'n vas enrere.
Bueno, d'una manera, segur que si parléssim ara amb un actor, una actriu de teatre, tal, et dirien potser el mateix. Però vaja, jo penso que efectivament tens raó, que hi ha una cosa que potser no es pensa massa, amb tota seguretat, que és aquella sensació de parlar de la joventut d'un artista, diu, és molt jove, no? I quan penses en segons quines èpoques, doncs resulta que, bueno, Mozart seria ja el màxim en aquest sentit, no? Que un individu que composa 5 anys o 6 anys. I, perquè tu, per exemple, parlant d'obres teves, vas també fer un bestiar amb Veciana.
Sí, de fet, la meva primera vegada en un escenari, professionalment, per dir d'alguna manera, va ser el 2004 a Milà, que on estava fent un Erasmus, jo estudiava Història de l'Art, perquè m'agradava, però feia també el conservatori i jo volia cantar, jo tenia molt clar, però jo feia Història de l'Art. I amb aquesta excusa me'n vaig anar a la Meca, diguéssim, de l'òpera, que és Milà, aprendre bé l'italià i poder anar a l'Escala i poder conèixer. Va ser una experiència per mi vital, enorme. I vaig tenir la sort de que en un petit teatre doncs, feien audicions i amb la inconsciència de la joventut doncs, me'n vaig anar allà. Amb la sort.
La consciència i la voluntat de ser, no?
Clar, amb el coratge de dir, vinga, per què, no? I vaig agradar, em van agafar i em van donar l'oportunitat de debutar en aquesta primera òpera, que era Bastia Bastiana, que és una òpera petita, una de les primeres obres de Mozart, i amb la sort, a més, que jo va ser bueno, molt d'història de pel·lícula, perquè la mateixa nit que jo debutava, 20 minuts abans de sortir a l'escenari, l'empresari em crida i em diu, Marc, que m'acaben de trucar de Florència, que demà també fan aquesta òpera, i com és una òpera tan rara, no troben cap tenor que la pugui fer, i diuen si tu estàs disponible per anar demà allà a fer... I jo dic, ostres, però si no ho he fet mai, jo... I dic, deixa'm acabar la funció, però bueno, sí, va. I efectivament vaig fer la funció, va anar bé a Milà, i el dia següent un tren ràpidament cap allà, i res, un petit assaig amb l'orquestra, em van deixar el vestuari de Milà per poder-lo fer a Florència, va ser una bogeria i tots corre cuita, i el que tenia que ser una o dues funcions es van convertir en 5 o 6, en 2 llocs diferents, i va ser una, bueno, per mi una experiència que no oblidaré mai.
Bueno, diguem que tu, de totes maneres, vas començar a estudiar al Conservatori del Liceu,
sí.
I vas tenir Eduard Jiménez com a mestre.
L'Eduard Jiménez per mi és el meu pare, musicalment parlant, sí. Jo vaig començar als 15 anys ja a estudiar cant, no amb ell, amb un altre professor que, de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, vull ser dolent, però bueno, amb el primer que vaig trobar.
Com a mínim és una frase clàssica.
Sí, exacte. I és que jo, amb 13, 14, jo ja volia cantar, jo l'òpera ja m'havia contagiat la seva passió. Però als 18 em vaig adonar que no anava bé i em van recomanar que anés amb l'Eduard Jiménez. I vaig provar amb ell i vaig veure clar que amb ell aprendria molt. I és així que vaig acabar el conservatori. Jo sempre ho he dit que quan em veu algú jove a preguntar-me, escolta, és que vull anar al conservatori, jo dic, perdona, estudia música, està bé al conservatori, però si tu vols, tu què vols, cantar? Tu vols aprendre a cantar? L'elecció del mestre és el més important. No anar al conservatori de Viena perquè és Viena o al conservatori del Liceu perquè és el Liceu. És trobar el mestre que realment va bé a la teva veu. Perquè tu, com tu ja saps, això és molt personal i a més en un instrument que no es veu, sinó que hi ha una part d'empatia, de llenguatge, que o t'entens o això no va enlloc, has de trobar la persona que et va bé. I aleshores, doncs mira, jo per exemple després de l'Eduard va haver un moment que tenia que canviar i vaig estar mirant, no trobava ningú que m'agradés i vaig trobar l'Anna Luisa Chova i resulta que ella estava a València i doncs mira, vaig agafar i me'n vaig anar a viure a València 6 anys i vaig fer el títol superior de cant al Conservatori de València, però perquè ella donava classes allà i era l'única manera d'estudiar amb ella.
Però... aquestes ganes de cantar, aquesta... El tenies molt clar, com deies molt bé, des de adolescent.
Sí.
Des de molt adolescent.
Sí.
O sigui, no va ser ni perquè a casa teva t'ho van dir, ni perquè... O sí que hi havia alguna cosa a casa teva que també que et portava en aquest camí.
A casa meva no eren especialment operòfils, però sempre m'han recolzat 100% i els hi dec tot aquest recolzament. I sempre m'han animat i m'han... Però que, sí, a casa hi havia algun disco que jo em posava, de vinil, la Carmen de Visé, després la Traviata, després no sé què, però ho feia de motu propio, sí.
És curiós perquè acabes de dir una cosa que a mi sempre em sorprèn, bueno, em sorprèn més a cert punt, i és que a l'òpera base, aquella tota la recopilació sí, del sí. Mike Hillis, amb què es diu, doncs l'òpera, o sigui, de les 25.000 representacions d'òpera que hi ha al món, 400, sembla que són 450 i pico, són de la Flauta Màgica, la segona amb poca diferència de la Traviata, i la tercera amb poca diferència de Carmen.
Sí, sí, són el top 10, el top 3. Sí, després ja vindrien títols més elaborats, però jo m'obsessionava amb allò, vull dir, Ballo en Màscara, Lucia de la Mermur, Aida, no sé, amb 14 anys. I després moltes, teníem casets del Tutto Pavarotti, dels Tres Tenors, i jo me'ls escoltava obsessivament fins que me les aprenia de memòria.
I quan estaves al conservatori, aprofitaves per poder anar a alguna funció del Liceu, anar a veure directament?
Sempre que he pogut, sí, 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 sempre que... Home, a mi el que em deien els meus mestres és que es notava que jo havia mamat l'òpera. Vull dir que jo per sobre de cantant sóc un gran aficionat, un gran amant de l'òpera. No entenc la meva vida sense òpera. I quan et poses a estudiar cant o vols... tens la ideal de poder dedicar-te professionalment al cant, el primer que has de pensar és, i si això no funciona, què fas, no? Perquè la veu és molt peregrina, l'art és... i el 98% de la gent que estudia en el conservatori ara ja no estan cantant o ja no estan treballant, o sigui que em sento molt afortunat en aquest sentit. Però jo vaig fer Història de l'Art perquè volien que tingués una carrera i perquè m'agradava molt l'art, però jo vaig veure claríssim que jo em tenia que dedicar a algo relacionat amb l'òpera. Que era que fos venent tiquets a la taquilla, però tenia que ser...
De tota manera, hi ha una cosa que sí que penso que és característica amb tu, que amb alguns cantants no és així, homes o dones, és igual, i és que aquest estudi que has fet d'Història de l'Art
sí.
també et porta una mica aquest afany de divulgació.
La divulgació per mi és com natural, perquè quan estimes una cosa... l'has de compartir, no? Quan algú et fa molt feliç, no? Vull dir, els plaers solitaris, no sé, sempre són millor en companyia, diuen.
Està molt entès.
Està molt entès, oi? No cal apuntar. Sí, i aleshores jo inclús a l'institut, els meus companys, me'n recordo que no els agradava gens la classe de llatí. I la professora de llatí, que sabia que m'agradava l'òpera, em va dir, vinga, va, si ens expliques una òpera... Ara el Marc, si vol, ens explica una òpera i... I què preferiu, que jo us expliqui llatí o l'òpera del Marc? L'òpera del Marc! I jo els explicava, doncs, això, l'argument d'alguna òpera, i ells encantats de no tenir que estudiar llatí, pobres. I, bueno, no, ara, més en sèrio, ara ja fa més de 10 anys que vaig començar a la Casa Orlandai, del Centre Cívic de Sarrià, que jo sóc de Sarrià, sóc sarrianenc per sempre, ara em sento santcugatenc també, ara que visc aquí, i t'agraeixo molt la deferència que has tingut ara fa un any i pico, i escaig, que vivim aquí tota la família i ens quedem per sempre, perquè estem molt feliços aquí. Però amb Sarrià, evidentment, hi poso el cor perquè és on vaig. I allà doncs, vaig començar a fer una vegada al mes parlar d'una òpera que es pugui anar a veure després, que sigui... programada a Sabadell o al Liceu.
Ai, el dia de Sarrià hi ha una activitat operística considerable.
Sí, al teatre vam arrencar una temporada d'òpera de cambra, de la que també em sento molt, molt orgullós, amics de l'òpera de Sarrià, que encara... Jo em vaig desvincular, ja vaig estar 3 anys allà impulsant-ho, i ara ja bueno, funciona sol i continuen i... Però, bueno, em va agradar això, la divulgació, la gestió, sempre he sigut molt emprenedor, molt creatiu. I
vostres edats a Sant Cugat, sí. L'Ateneu.
Sí, 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 aquí... Abans de saber que jo vindria a viure aquí, jo amb Sant Cugat tenia molta relació. La meva germana viu aquí des de fa 30 anys, jo venia en bicicleta a Carbon per Collserola i he cantat molt al Teatre Auditori, i no sé, sempre m'he sentit molt a casa. I abans de tot això, jo vaig estudiar un postgrau de gestió cultural i el treball final era fer un festival d'òpera a Sant Cugat. El tinc allà emmarcat, tot així. I aquest per mi és una obsessió que espero que algun dia pugui fer possible. M'agradaria, jo crec que aquí seria ideal poder-ho fer. I més ara que hi visc bueno, que hem creat aquesta associació a Pròpera, i que estem col·laborant amb tots i que hem vingut a sumar i aprofitar tota l'inèrcia que ja hi havia, doncs, donar-li més impuls i a veure si aconseguim això, vehicular l'amor per l'òpera.
Bueno, escoltem una mica més de música, en tot cas, precisament seguint amb la flauta màgica, i així podrem veure una mica d'aigua. No, estàvem sentint en aquest moment un fragment que jo penso que la majoria de gent, inclús la que no ha vist mai la flauta màgica, segur que li sona, perquè és imborrable, vull dir, una vegada que se sent ja és imborrable. O sigui, fer aquests estratosfèrics, que, no?
Sí, sí,
aquests
sí.
Superaguts, tan continuats, demana doncs una capacitat i una qualitat extraordinària.
Jo sempre li dic a la reina de nit, és comentàvem l'altre dia amb la Sara Blanc, que és la bona amiga i bona col·lega i excel·lent reina de la nit d'aquesta producció d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Fantàstica, la Sara Blanc, eh?
És estupenda, és magnífica. I en aquest rol, és la gran dificultat és que és molt curt, en realitat són dos àries, perquè són superconegudes, són superdifícils, estan a l'extrem de les possibilitats de la veu humana, perquè ha de tocar inclús una nota que mai s'escriu, que és un fa sobreagut, per dir d'alguna manera, és com aquestes dues àries, és com anar a sortir a tirar dos penaltis. I no pots fallar, perquè a més tothom està esperant que vull dir, aquestes dues àries, sobretot aquesta, no? I clar, jugar-se tota la nit en aquests dos moments tan concrets i tan esperats és una gran pressió per la soprano.
Dins de l'obra, potser en un altre moment, que és el Sarastro,
sí.
Quan ha de fer, anar baixant. I llavors aquest també és un moment difícil, també, i també relativament curt.
És el contrast que va voler fer Mozart, no? Que just darrere d'aquesta àrea ve l'àrea de l'antagonista de la Reina Nit, d'on Sarastro, que és la veu del baix. Des de les notes més agudes de la veu humana a les notes més greus, com tu deies, de la veu humana, el que passa és que, per ser justos, el màxim que li pot passar al Sarastro és que els greus doncs, no s'escoltin, o s'escoltin poc, o no arribin.
Quedi apagat.
Però, clar, no risca que se li trenqui la veu, ni...
Que es notaria molt més.
Sí. Jo crec que on es nota més el que arrisca més aquest trencament de la veu és la veu aguda.
Bueno, seguim una mica amb el que explicaves d'òpera, sí. En el sentit que precisament el que fareu aviat és fer una conferència sobre la flauta màgica.
Clar, és que estem... fem moltes coses amb òpera, sempre intentant fer arribar l'òpera a tothom de manera fàcil i trencar estereotips. Aleshores, una de les coses regulars que sí que seguim fent des del primer dia és una conferència al mes a l'Ateneu Sant Cugatenc, que ens ha obert les portes i ha funcionat superbé, i l'any passat vam tenir que repetir les conferències perquè s'omplien, o sigui, molt contents, molt contents. I aleshores, què passa? Ara que no podem fer-les presencialment, des del confinament passat, doncs hem afegit l'opció de fer-ho online. I les fem per Zoom, que ara ja tothom sap fer el Zoom, doncs és fàcil.
A mi em costa encara, eh?
A tu, sí? Bueno, s'ha d'apretar un link i poc més, eh? Sí. Vull dir... I amb això, doncs mira, el dijous que ve parlarem precisament de la flauta màgica
el dijous ve, o sigui, el dia 12.
Dia 12, a les 8 del vespre, parlarem de la flauta màgica, a més, d'una manera molt especial perquè... des del punt de vista dels seus protagonistes, no? Per començar per mi, perquè jo sóc un dels cantants que hi participa, però també hi haurà convidats especials que s'aniran afegint en directe.
O sigui, part dels que actuen o que haurien d'haver actuat demà al Teatre Auditori.
Correcte. Jo he parlat amb ells a veure si poden participar, fer un parell de comentaris i han dit que sí. I aleshores, doncs, parlarem de la flauta màgica, de la genialitat de Mozart, de per què és tan bona aquesta obra, que tothom ho pugui entendre. I això, l'important és que... Bueno, no sé si et sembla bé que faci publicitat.
Sí, home, sí. en aquest cas es tracta de parlar precisament del que estem parlant en aquest moment, ni més ni menys.
No, que si algú vol participar i veure la conferència... Doncs només ha d'entrar a entrapolis.com, em sembla que és, o .cat, entrapolis, i buscar flauta màgica, i de seguida ja li surt allà, i aleshores pagues una petita entrada, que són 5 o 6 euros, i el dia abans de la conferència, per e-mail, reps el link per poder veure entrar a Zoom el dia següent a les 8.
Que durada que ve ser una hora?
Una horeta. I si hi ha algú que diu, és que jo aquella hora no puc, doncs que no es preocupi perquè ho deixem enregistrat, i si algú no té bona connexió o no ha pogut o ha arribat tard, doncs bueno, ja l'enviem la gravació perquè l'escolti quan li vagi millor.
De totes maneres, si m'hi senten a la web de l'Ateneu, segurament també hi haurà dintre de les seccions
evidentment, sí.
La informació sobre aquesta conferència i pot tenir també aquesta possibilitat.
O a la web de l'Ateneu, on també veurà que el desembre farem la de la Traviata. Online és el dijous 17. I si no ens han confinat i ens deixen ja fer-ho presencialment, el 15 de desembre la farem també presencial, que és un dimarts.
Ja veurem, perquè segons les últimes notícies em sembla que baixa una mica el tant per cent de contagi, però jo penso que en aquest moment el que hem de passar és 24 hores, un dia per dia, que és el que passa. Abans que parlàvem de l'autor que era el propietari també del teatre, quan es va fer l'estrena de la flauta màgica,
sí.
I ell es va quedar amb el paper més divertit.
Sí, el Papageno. Emmanuel Schikaneder era molt llest, era un home polifacètic i va saber crear-se un personatge a mida.
Clar, perquè tenim una obra que té des d'aquest aspecte popular, d'aquest aspecte folclòric inclús, i en canvi en aquells moments tan potents des del punt de vista musical, tan transcendental, bueno, l'obertura.
Ah, sí, magnífica. És que jo, per mi és el millor Mozart. Vull dir, jo realment fa ràbia que es morís just després d'això. Jo tinc ganes de veure què hagués passat.
Què hagués pogut fer.
Sí, el bo de Mozart d'aquesta obra és que és un singspiel, com m'has dit, que vol dir que ja és en alemany, i a part parlada, i a part cantada i musical, no? I la part musical, a més, té aquesta doble faceta, com tu bé dius, del món de Papageno, que és el món més popular, més còmic, més, diguéssim, més terrenal, però després hi ha l'altra esfera, que és la dels prínceps, Tamino, Pamina, que per cert vull també citar, a la Serena Sainz, la soprano que va venir correcuita a substituir la soprano prevista i que va fer un gran èxit. De fet, venia de Berlín, on també l'havia cantat allà i va ser estupenda. Doncs Mozart sap fer música per cada personatge i no canta igual un príncep que l'ocellaire, que la reina de la nit, que està fent aquestes notes estratosfèriques, o Sarastro, que és el seny. Vull dir, la música està realment feta a mesura pel drama, pel teatre, pel valor que hi ha al darrere.
I aconsegueix una cosa potser que al principi no estava prevista, i és que estava pensada per un públic popular,
sí, sí.
I resulta que aquesta obra, al cap del temps, comença a fer-se ampliar el seu públic, i en aquest moment està considerada això una de les més importants i de les més equilibrades, inclús dins de l'obra, de tot.
Sí. Jo crec que l'èxit és bàsicament de Mozart, més que el llibret se li han donat moltes voltes perquè és molt... molt erràtic, molt inconsistent. El que és bo resulta que és dolent, i el que és dolent al final resulta que és bo. I entremig, el que semblava que era una òpera una fàbula on tenia un príncep tenia que rescatar una princesa, al final es converteix en el segon acte en un rite d'iniciació cap a la saviesa, i entremig no saps per què, i hi ha moltes incògnites i molts símbols que ningú entén, i se li dona molta importància a tota aquesta.
Hi ha símbols que ell també reprodueix en música. Sí. Hi ha les tres portes, hi ha les tres dames, sí, sí. Hi ha els tres genis,
sí, sí, sí.
Però també hi ha els tres, sí, sí. Acords.
Els tres acords, o que, per exemple, l'obertura, em sembla que és conversa en si bemoll major, que és tres bemolls a l'armadura. Vull dir, sí, sí, hi ha molts símbols amagats que et pots perdre. Però després, el que va veure l'òpera, i si realment agrada, jo crec que és l'altura, l'alçada de la gran música de Mozart.
És la sensació que acaba tenint, d'aquella força que acaba tenint.
Sí, tot, jo crec que el nivell el posa Mozart amb una música del més al nivell inconmensurable.
Dintre de la teva carrera has dit abans que aquesta obra ha sigut important perquè d'alguna manera va ser potser no la primera, però gairebé la primera, sí. Com bé de protagonista.
Sí.
Dins de Mozart, quina penses que podria ser, no equivalent, però amb un nivell
similar a aquesta?
Sí.
Home, hi haurà gent que dirà que la millor òpera és aquesta, de Mozart, però hi ha algú altre que et dirà que és el Don Giovanni, no? O Le Nozze. Hi ha molta gent que li agrada molt Le Nozze. I és que el duo, el binomi de Ponte i Mozart, de Ponte era el que escrivia la lletra d'aquestes, sí, sí, òperes, sí. També és, bueno, ajuntar dos genis.
Dos genis, en aquest cas sí que anaven una mica cap a la revolució.
Home, és que de Ponte dona per un altre llibre, una altra pel·lícula.
Per això, una mica amb aquesta línia de buscar això. Jo penso, de les maneres, que el Mozart té una capacitat que és molt difícil de trobar, que és aquesta, perquè, com deies tu molt bé, en un moment determinat, li compraven, algú li demanava, anava als clients i sí, vull, sí. Això, no? com el Requiem famós.
Clar.
Vull això. I ell acabava no deixant de complir el que li demanaven, però sí. A la vegada,
sí.
Feia la seva música.
Això és molt interessant, la figura de Mozart a nivell ja sociològic o antropològic o des del punt de vista... Perquè ell venia d'una època que els músics eren uns servents més dins de la... d'un palau.
De la noblesa, de la noblesa i de l'església.
Exacte. De fet, ell va començar així, sent, diguéssim, el músic oficial de la cort de Salzburg, de l'arcabisbe Colloredo, que no era arcabisbe i que era com un príncep. Tenia, igual que tenia un jardiner, un majordom i un cuiner, tenia un músic, ho tenia perquè necessitaven doncs, tenir música i tenir entreteniment i tenir per les ocasions puntuals.
I altres coses.
I altres coses, qui sap. I a les corts, doncs igual. I això era un càrrec que tot músic aspirava, perquè era una seguretat econòmica. Però clar, Mozart va acabar cremadíssim, perquè aquest Colloredo doncs, el tenia lligat allà a la taula, escrivint d'estajo, i no li deixava viatjar, no li deixava, diguéssim, fer el que hi volia. i la feina que va tenir per deslliurar-se i en comptes d'estar assalariat o fer de funcionari, doncs fer-se autònom, emprenedor, que avui en dia està molt en dia, molt en boga, i anar-se'n a Viena a viure ell per la seva compte.
Ara que has tocat aquest tema així indirectament de les categories econòmiques i laborals, davant d'una situació com aquesta que esteu vivint, tots els que esteu en la... perquè estem parlant del cor, estem parlant dels solistes, estem parlant de l'orquestra, que és una orquestra que Déu-n'hi-do, estem parlant de tots els tècnics, estem parlant de les llums, quina solució econòmica teniu?
És complicat, sí. Realment és molt complicat perquè la majoria som autònoms dels artistes. Això vol dir que si no cantem aquell dia, no cobrem. Encara que hàgim treballat 6 mesos per estudiar l'obra, haguéssim pagat pianistes per anar a preparar-la personalment, hàgim pagat despeses, hem adelantat això. Tu has estat assajant un mes, cada dia, 8 hores al teatre, tu cobres per funció. Si aquella funció no es fa, tu no serveix de res la feina que has fet. N'hem fet 3 que cobrarem, però queden 4. I amb aquestes 4 obres, doncs, potser has de pagar doncs, la hipoteca de 2 o 3 mesos, saps què vull dir-te? I el col·le dels nens, i el menjar, i les despeses que has tingut.
La vida.
La teva vida, per poder ser professional d'això. Ser professional és tenir prou qualitat artística com per poder guanyar-te la vida fent això. Només això, no? I això no està succeint. I no està succeint i és lamentable perquè no sabem quan acabarà. I ja venim d'un any terrible des del març que s'ha anul·lat tot i ara sumem això i molta gent... Ara jo en aquest cas he tingut sort perquè jo sóc autònom i he pogut tenir alguna ajuda de la Junta, del govern o el que sigui. Però, bueno, molt minsa, vull dir-ho. Però hi ha gent que potser no estava donada d'alta d'autònoms perquè ara tens feina, ara no, la intermitència, que se'n diu. Que això a França ho tenen cobert. Estan molt més evolucionats. Vull dir que aquí es cobren el mes un tanto fixa. I aquí, en canvi, pues, estem a la precarietat més absoluta.
Bé, no ens posem a plorar.
No.
Encara escoltem una mica de música i, si et sembla, i si et va bé i vols... ens posem en contacte amb Angela Patrick Fanon, que és el programador de concerts del Teatre Auditori, perquè està nominat al Teatre Auditori amb un premi que m'agradaria comentar-ho amb elles. Et sembla bé, Marc?
M'encanta.
Posa una mica de música. Ara escoltàvem el Papagena de Papagena, però, com deia, volíem parlar per dir-vos que l'Associació Professional de Representants i Promotors i Mànagers de Catalunya, que va crear els Premis ARC, està anominat, entre altres premis, diu aquí, reconeixement a l'iniciativa de teatres o auditoris, Auditori de Girona per l'esforç en recol·locar tota la programació musical del 2020, Auditori de Sant Cugat per l'esforç en recol·locar tota la programació musical de 2020 i Teatre de Lloret de Mar per una programació valenta i fer-la possible en temps de restriccions, descobrint nous espais de la població. Per tant, Gerald Patrick Fanon, benvingut a aquest programa.
Moltes gràcies, Eduard. Bon dia i bon dia també al Marc.
Hola, Gerald.
Què tal?
Bé,
com has rebut aquesta notícia d'aquest reconeixement, que veurem si es transformarà en un premi o no?
Home, això és sempre un reconeixement, almenys a nivell d'haver estat nominats, doncs estem encantats. I en un temps que hi ha tantes notícies dolentes, doncs és un, no, una mica d'oasi en el desert. Sí que estem molt contents.
Com a mínim.
Per aquest tema que realment estan reconeixent tot el que s'ha fet, no només des de Sant Cugat, sinó des de tots els teatres, per visibilitzar el que han fet durant la pandèmia, que ha estat dur per a tothom i també per a nosaltres que estem aquí al món de la cultura.
Dic que com a mínim que hi hagi aquest reconeixement, aquest intent, perquè jo no sé tu què penses, però davant de les circumstàncies i tal com s'està desenvolupant tot plegat, tu tens la sensació que a partir de 15 dies o d'una setmana això tornarà a poder funcionar?
És que no solc resar gaire, però realment ho estem fent perquè sigui així. Però clar, no, de moment almenys hem vist que hi ha alguna claro allà, no? Estem optimistes perquè
al final del túnel
els números van baixant una mica i no, és el que estem esperant i que es pugui reactivar, perquè és la nostra raó de ser, donar espectacles i bueno, tenir aquí el nostre estimat públic aquí al teatre presencialment.
Home, jo crec que vosaltres heu fet des del primer moment tots els esforços per respondre a la necessitat de tenir doncs aquesta cura en quant a la distància, en quant a la possibilitat de que no hi hagi el mínim de contacte amb les sortides que feu de forma esglaonada, de tal manera que tothom no surti al mateix temps. Per tant, vol dir
Exactament.
Que en aquest sentit heu treballat i penso que deu ser descoratjador el veure que després d'això no, encara no n'hi ha prou.
Sí, és així. I també veus que potser, no, els museus sí que en principi sí que es pot, i els teatres no. Nosaltres, clar, estàvem respectant totes les mesures. La resposta del públic, fantàstica, un públic respectuós en tot moment, amb tots els protocols, i estava funcionant de meravella, i de sobte un altre cop ens aturen. Sí que és bastant frustrant, sí. Però això, bueno, amb l'equip que tenim aquí, un gran equip que està treballant a diari, ara estem un altre cop remuntant, reprogramant els espectacles que hem hagut d'ajornar durant aquesta quinzena, que segurament ens tocarà tornar-ho a fer ja per atacar els propers 15 dies també. I més enllà, esperem que no, però estem aquí treballant de valent perquè pugui seguir la cultura.
El Teatre Auditori ha tingut ja premis Arcs, si no m'equivoco, dues vegades. Una d'elles l'any passat. No?
De fet, Eduard, els tinc aquí davant, al meu despatx, que és un premi a tot l'equip, però els tinc aquí davant, sí, del 2012 i del 2019, per millor programació per un teatre municipal, programació musical.
Gerard, m'agradaria aprofitar la circumstància d'aquesta nominació per recordar el nostre amic Pep Tugues, director del teatre fins fa poc, perquè gran part d'això va dependre també de la seva actuació amb el vostre equip, amb aquest equip que hi ha molts de vosaltres, ja porteu més de 20 anys plegats.
Exactament. Bueno, i de fet, Eduard, acabo de rebre un mail de Pep de felicitació i bona feina, i sí, el Pep segueix animant-nos i bueno, i també sí, tens tota la raó, molt ben expressat. I és un premi, com hem dit, també de tot l'equip, tot l'equip que treballem amb molta il·lusió, i quan et fan aquest tipus de reconeixement realment s'agraeix molt.
Molt bé, Pep. Una abraçada fins aquí amb el Pep, una abraçada a tu, Gerald, i a continuar treballant, que ja sé que ho fareu.
Ho farem, us ho juro.
Gràcies, eh?
Gràcies, Gerald.
I que no s'aturi la cultura.
Bon dia.
Ciao.
Adéu. Padrastro, i amb això acabarem aquest programa de molta comèdia que hem dedicat amb en Marc Sala, que hagués sigut el protagonista, és el protagonista d'aquesta flauta màgica dels Amics de l'Òpera de Sabadell, que malauradament, de moment, doncs no podrem veure. Esperem que en algun moment això canviï.
Estem desitjant que sigui aviat.
Bé, Marc, jo no sé si voldries acabar explicant alguna cosa més sobre els teus projectes immediats.
No, gràcies per convidar-me. Només desitjar que qui ens escolti s'animi a retrobar-nos online dijous que ve amb aquesta xerrada que farem sobre la flauta màgica, que serà una manera de, bueno, ja que no la podem cantar aquí demà, doncs, de recuperar-la amb els companys i animar-los a que s'apuntin a través de la web de l'Ateneu o d'Entràpolis.
Doncs molt agraït que estiguis aquí, Marc Sala, tenor, però jo penso, a més, una persona que li agrada l'art i, per tant, aquesta divulgació segur que tindrà una part important de la teva vida. I a mi em recordes una mica, amb en Ramon Gené.
Ostres, amb el Ramon jo l'admiro molt la tasca que fa. Ha estat capaç de crear un programa de televisió sobre òpera i que sigui un èxit, que fins ara quedava sempre relegat a les tantes de la nit.
Va ser nosaltres aquí fa una mitja temporada i a mi m'agradava molt perquè, a més, som gener.
Ah, clar. Però s'escriu diferent, oi?
Sí, ell és el gener amb G, correcte, no? I jo sé que el gener amb J, que deu ser que algun funcionari de fa, no sé, un segle, un moment determinat, hi va posar una J i a partir d'aquí la cosa es va derivar. Però som gener. Tot l'any.
Tot l'any.
Gràcies, Marc Sala. Gràcies, molta sort. I tindrem ocasió, espero, de tornar-nos a trobar. I a tots vostès, fins al dijous vinent. La veritat és que no sé si estarem aquí, no sé qui vindrà i no sé què farem, però intentarem les tres coses, estar i que vingui algú. Adeu, fins dijous.
Wo bin ich? Ist's Fantasie, dass ich doch lebe? Oder hat eine höhere Macht mich gerettet?
Amb Eduard Gené.
Ich heiß, sonst das sagt nicht Vogelfänger, bin bekannt. tanzen dann. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich bin sie gut, sie weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir an und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich nach Zucker ein. Die Wege mir am liebsten wär, wär gäb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich, dann wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite, ich wiegte wie ein Kind sie ein.